la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Yo soy protagonista.
Yo también soy protagonista.
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 Protagonistes Vila Real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila Real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila Real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
7 minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de Castelló. La regidoria de participació ciutadana de la capital, encapçalada per Ignasi García, va donar per finalitzat aquesta setmana el termini per a presentar les propostes Decidim Castelló per als pressupostos participatius de 2019. Finalment, han estat un total de 114 les iniciatives presentades pels diferents col·lectius, ampes, associacions i també persones individuals. A més, la plataforma decidim.castelló.es, que és la pàgina de participació directa entre la ciutadania i l'Ajuntament, ja compta amb més de 7.880 usuaris empadronats. Les iniciatives presentades varien entre propostes molt concretes i senzilles fins a projectes ambiciosos i innovadors, des de millorar instal·lacions educatives i parcs, facilitar la mobilitat o fins i tot recuperar el portal de l'OM. En aquesta edició de Decidim 2019, les propostes es feien sobre un tema en concret que es volia millorar segons unes enquestes prèviament realitzades. Mobilitat, urbanisme i inclusió social han estat alguns dels temes seleccionats per a la presentació de propostes. I ens anem ara a Cabanules, que ha començat les obres de millora del carrer de Sant Vicent, en concret en el tram ubicat entre els carrers de Ramon y Cajal i de Sant Agustí, amb la intenció de dotar aquests vials públics de major accessibilitat i ampliar la zona de vianants, segons el regidor d'obres, Adrián Sorribes. Seguim amb el pla d'accessibilitat del municipi i millora dels vials públics perquè els nostres veïns puguen tenir els carrers adaptats a les seues necessitats. De fet, recorden, des de l'Ajuntament de Nules s'està portant a terme diferents actuacions relacionades amb la millora de l'accessibilitat del municipi des de l'inici del mandat. Recorden que en els darrers anys s'han portat a terme accions enmarcades en aquesta iniciativa, com la construcció de voreres en alguns trams de carrers on no existien o no estaven acabades, com és el cas dels carrers de Sant Agustí, Moncofa, Almenara, Betxí, Els Àngels, Enrique Giner, Calderón de la Barca i l'avinguda de Marquès de Santa Cruz. I ens anem ara cap al mercat central d'Almassora, que veurà com una de les seues parades es transforma en una escola de cuina durant els pròxims mesos. I és que a partir del dia 12 de març i fins al 7 de maig, la cuinera Mercedes Feliu impartirà classes en aquestes instal·lacions amb l'objectiu d'ensenyar al públic a cuinar amb productes de temporada, aprofitar els excedents i no tirar res al fem i apreciar la qualitat dels aliments que es troben als mercats. La iniciativa amb el títol Cuina de Mercat ha estat impulsada per la regidoria de Comerç i aspira a convocar a la ciutadania a recuperar el costum de comprar en el mercat central i ajudar al fet que les noves generacions sàpien com identificar els productes de proximitat i qualitat, segons ha explicat el edil responsable de la delegació d'Almassora, Roger Beltrán. I ens anem amb aquesta actualitat local. Avui ha comparegut en roda de premsa el responsable socialista i alcaldable de la formació, José Benlloc, per tal de presentar la proposta de la seva formació de cara a les eleccions de maig, aquestes eleccions municipals. S'ha destacat un eslògan entre seixos, queda molt per fer a Vila-real, ni un pas enrere, i Vila-real primer. Aquesta era l'explicació que donava l'alcalde de la ciutat i també alcaldable. En aquest cas compareixia així com a cap de llista del Partit Socialista a Vila-real. Bé, demanem disculpes perquè tenim algun problema en aquest cas amb aquest reproductor d'àudio, així que continuem repassant l'actualitat local. El Mercat Central de Vila-real ha creat una nova pàgina a Facebook, www.facebook.com/mercatvila-real, en la qual promocionarà la seva programació estable i la nova campanya que ha organitzat per a continuar atraient clients i oferir una imatge més pròxima i de qualitat d'aquest emblemàtic espai comercial a la zona centre. Una eina digital que se suma a la plataforma web oberta amb l'impuls de la Regidoria d'Economia i Fundació Caixa Rural per a facilitar les compres virtuals amb un servei de lliurament a domicili que forma part d'un pla de modernització del mercat. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha explicat que sota el títol Qualitat, Salut i Bona Cuina, una nova campanya servirà per a donar a conèixer el Mercat Central com a espai de compres de productes frescos de qualitat, considera un element indispensable d'una dieta típica mediterrània saludable. En aquesta ocasió, diu Ochando, tornarem a comptar amb diversos tallers en els quals els assistents podran aprendre a confeccionar plats típics de la gastronomia amb productes de mercats. També s'impartiran tallers a càrrec de professionals de la cuina i la nutricionista Seila Llop. La programació comptarà també amb activitats infantils tots els dissabtes de matí, des d'aquest 9 de març fins a juny, de la mà d'Arland, que a més organitza un programa especial per les vacances escolars de Pasqua. I també s'ha presentat avui una jornada, la primera trobada multicodi, que tindrà lloc el proper 14 de març a les instal·lacions de la UNED de Vila-real, amb ponències sobre filosofia, religió i diferents àmbits a càrrec de reconeguts experts. En aquest cas, destaquen que hi ha 90 persones inscrites i també insistixen en la possibilitat de seguir aquestes ponències mitjançant les noves tecnologies en streaming. Era una informació que oferia avui el regidor de Congressos, Diego Vila, juntament amb la responsable del Centre Associat de la UNED a Vila-real, Maria Rosario Andreu. Doncs bé, fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa, de seguida obrim espai de tradicions.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
Inmobiliaria Meseguer, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Vila-real. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Vila-real llança la campanya Cuida't en Salut els dies 10, 24 i 31 de març. Pots assistir a Marina d'Hora amb entrada al Baleari i dinar per només 15 euros. Inscripcions obertes des del 25 de febrer al registre de l'Ajuntament de Vila-real. A la planta baixa, no dubtes, participa. Junts, Vila-real, avança en salut. Ajuntament de Vila-real.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
A 7G continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Moment de parlar de tradicions i, com sempre, en aquest espai ens acompanya el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui il·lustrem aquest espai sonorament amb una cançó que parla del joc de les cadires, perquè justament aquesta és la temàtica, no tant les cadires, sinó la part de jocs tradicionals.
Sí, jo crec que este és un dels jocs que ens ve fàcilment al cap, que tots hem jugat de menuts, no? I que cantàvem esta cançó que acaba dient que quan la dansa acabarà, una cadira faltarà. Uh-huh. Hi ha moltíssims jocs que, malauradament, en els últims temps doncs, hem anat oblidant, no? Perquè les consoles i les maquinetes doncs, han fet tot i ser... han fet com de substitut d'estos jocs que eren molt sans, molt esportius, no? I que, evidentment, a Vila-real... també hem tingut tots de la meva generació i de les d'ara, perquè les escoles estos jocs se continuen mantenint. L'únic que, doncs, per fer una empenta a la nostra tradició en jocs, no? Doncs per això també volíem parlar avui en este programa de tot això, no? Les boletes, les birles, els bufos, el canut, el cèrcol, el llançament al 7:30, la gallineta cega, mare carabassera, en fi, jo crec que la persona més adequada en este poble és Fèlix Quirós per a parlar d'això, perquè va escriure un llibre precisament aterrant, perquè estos jocs tenen la seva versió també vila-realenca, i ell va escriure el llibre Els jocs tradicionals a Vila-real, que és una recopilació dels jocs de carrer dels nostres majors, que és un llibre fantàstic que ja fa temps va fer Fèlix Quirós i per això està així amb nosaltres.
Doncs Fèlix, sense més el saludem, molt bon dia i moltes gràcies per estar així a la 92.2.
Molt bon dia a vosaltres.
Doncs es estava parlant abans de començar, no?, que tot i que n'hi ha un bon grapat, encara en podia haver afegit algun més, no?, a aquest recull de jocs tradicionals.
Doncs pues sí, pues n'hi han escrits 88, més m'ha quedat sense escriure, que no me va vindre la memòria, perquè també havia jugat, que era un que seria buidar olles, molt curiós, i l'altre, el caboto, que així que no he jugat mai, perquè el cap ha pensat que no és mai per pegar-li cabotaes, però sí. El joc consistia en ajuntar-se dos i pegar-se cabotaes a veure qui seria, com els rinyes estes dels carneros i que vam a vegades, que s'han... i les cabres ibèriques, doncs una cosa així era el joc.
Doncs pues sí, millor no jugar-ne, no? Millor. Sí. Jo s'ha descartat. Com va sortir, Fèlix, la possibilitat de que vostè fes aquest llibre?
Pues mira, me va sortir la idea, estant en la tertúlia de la Caixa Rural, n'hi haven persones de 80 i 90 anys i que se recordaven de coses, a lo millor inclús n'hi ha jocs que nosaltres no els hem jugat en la nostra generació, que és els jocs es jugàvem la dècada dels 40 i 50, era la generació nostra de la meva edat que jugàvem a tots aquests jocs del carrer, però n'hi haven alguns encara més antics, i entonces em vaig ficar en contacte i jo dic, vaig averiguar aquests jocs, i d'ahir pues, va entrar el Cuquet, vaig anar anotant-ne, fins que ja vaig reunir estos 88, i vam tindre la sort que en tradicions també, pues, en la normalització lingüística i Pasqual Batalla, se va interessar per lo que havia fet i se publica este llibre que se va presentar en Vila-real en la UNED i va ser un èxit perquè van portar 100 llibres per repartir i se van anar molta gent sense llibre que se van apuntar, se va fer una segona edició i se va repartir tots que estan agotats, que tampoc n'hi ha.
No, em queda, no, així que és important, però es pot consultar el que tingui interès per internet, també ho diem, no, per si algú ho vol, però també curiós que tots tinguin nom, perquè de ben segur hem jugat a moltes coses i no sabem què tenen nom, no? Jo suposo que també és una de les bondats d'aquest llibre, que inclús li fica nom i dius, escolta, pues això és el que jo jugava i se deia així, no? Que potser també siga peculiar, no? El fet de que tot estiga amb un nom.
Sí, podíem fer una lectura de l'índex, sí. De l'índex dels jocs que se van publicar en el llibre, uh-huh. I molta gent que estarà escoltant-nos dirà, ui, sí, pues este, ui, pues també, aquell, este també he jugat. Les persones que tenen ja 60 anys, pues, de cap amunt, pues, han jugat a tots aquests jocs, però segur. Podem fer un d'això, uh-huh. Pues mira, pues el primer era a galop, a la una a la mula, a les llargues, a mi gusto, all, Anton Pirulero, arca, barquetes, batejos, birles, bocao, boletes, boli, borinot, bou de sac, casera d'oronetes a la séquia major, casera de les oronetes pel carrer, uh-huh. I després algun podem puntualitzar com se jugava, sí. El canut, uh-huh. Capicua, la carabina, caretes, carregueta de pebre, carreres de caragols, carreres d'anses d'olla, conillet amagat, corbelleta, corda, corral de matí a carabassera, corregeta, cromos i caixetes de llumins, el que se va a Sevilla per de Susilla, escalfallons, escalfamans, espardenyeta, la fava, el fendri, fona, gallineta cega, garrot, granera, guinot, ídem, joc de l'anguila fina, joc de l'anguila rasposa, estos eren dels antics que nosaltres quasi ja no havíem jugat, joc de la palleta, joc de la pareteta, joc dels quatre cantons, jocs de les eres, jugar a les eres, lledons en canut, la llumeta, m'emprunyo al salpunyo, màrrega, matança del porc, mocadoret, mores, navalleta, niu de trapijols, el oron, palillos o canyetes, parada de cepeig, partits de futbol amb botons, patins de roses, pedres i mistos esclafidors, pica-pica, pilota a paret, pis-pis i ganya, planto o plantat, el pote, es jugava a Pasqua molt, això era de Pasqua,
no?
Sí, poig amb fils en les voreres, això era una gamberraeta, poig de carbur, puny-pum-punyet, sang cagada en l'escaleta, salta cavalls, sant bori, sant petit quan balla, soldader de plom, la taba, tieso, tres en ratlla, la trompa, un, dos, tres paret, velleta teixidora de la creu, vidú, volar orets, voltar gossos, xapes al roble i xulla. Aquests tots és que consten en este llibre.
Vostè, o els seus amics, la seva pandilla, diguem quin tenien de més habituals, no? Quin eren ixos que no fallaven quan quedava vostè en els amics?
És que això era temporero.
Anava a èpoques, no?
Anava a èpoques.
I a modes, suposem, també.
Sí, però no, quasi sempre, però a modes, però quasi sempre temps, l'època de l'any, sí. Temporades. Uh-huh. Per exemple, en hivern, pues eren més els de rogles assentats i calfamans, calpum-pum-punyet i tot això, uh-huh. I aquestes coses. En estiu era més el de saltacavallos i a ídem, que tot aquestes coses, i se jugava més en coses de córrer que en coses d'estar assentat al raseret d'una paret i tot això. Però, i després venien les èpoques de festes. Quan venia Sant Pasqual, que venia i ve i se feien les vaques i se feia un bou per la vila, que entonces quan eren xicotets se feia un bou en dissabte, i en després ja fan ser dos bous en dissabte. Que entonces això tenia molta importància del bou per la vila, el bou de Onda, el bou de Villarreal. Uh-huh. Ara avui com ne fan 14, 20 o 23 o 27, pues,
ja no té la mateixa gràcia, s'ha perdut.
Per mi pues no, allò era una cosa que s'estava esperant el bou. Uh-huh. Ara avui pues que quan ne fan pues 20 en Burriana, 23 en Almassora, 30 en Onda, tants, bueno. Bien. I entonces, bueno, pues ixa època era la de agarrar un boero i jugar a bous, estàvem quasi un mes jugant a bous pel carrer. Venia la Maró de Gràcia, doncs el mateix. Ara després feien bicicletes. Allí al Cedre se feien unes voltes de bicicleta que han vingut els internacionals campions ciclistes de primera categoria, pues els han portat a Villarreal, com va Montes, en fi, no mitjarà els noms, però
sí que han passat per així, no?
Molts han passat, molts. Bernardo Ruiz, en fi, molts figures han passat. Pues mos fem en un fil de ram un manillar de bicicleta, de corredor, en un tros de fil de ram, mos fem una bicicleta i a pegar voltes per una mansana. Ja. Vull dir jo que segons la època, i quan venia l'hivern que les dones feien els escercents pels xiquets, pues el canut. El bocao,
sí.
Que el bocao era un canut de canya en unes dentetes, i allí s'hi ficava la llana, anava passant-se la llana per les dentetes i feia com un xurro, llarg, però, claro, anàvem a les mares que ens donaren llana de diversos colors, i si no en tenia una mare, anàvem a l'altra i compartíem els xiquets, aquella me'n donava un color,
sí.
I total, que fèiem un d'això, i a millor fèiem un metro, ne fèiem dos, i però de colorins, de trossos de colorins, era molt bonic també. En fi, ens enjuntàvem a fer coses d'aixes i pel carrer, a futbol també, se jugava molt en la pilota, en la pilota de drap, perquè tots és el que teníem els anys 40, un valor com avui era impensable, i una pilota de goma el que la tenia. Entonces, en la pilota de drap, pues a jugar. I després així he dit jo la matança del cerdo, la bufa, perquè era molt curiós. Quan se feia la matança del cerdo, pues estaven pendents els xiquets de quina casa n'hi havia cerdo i si no n'hi havia xiquets per encomanar el que és la vejiga de la orina. I quan mataven el cerdo, anàvem a que me la donaren. I entonces...
Què feien amb això?
Pues en això la secàvem un poquet i antes de secar-se del tot, la unflàvem, la lligàvem ben lligadeta i això era el valor, que això era un lujo jugar en allò. Hasta que, claro, vinga la pata amb una vall, bum, explotava i mos quedàvem tots despagats. Però allò era...
Era el no va más, no?
El no va más, la bufa de cerdo. Per això que en Villarreal se mataven molts cerdos perquè moltes cases tenien el cerdet, altres tenien borrego, altres inclús tenien bous en la quadra, i cerdo en tenien moltes cases. I el xiquet que tenia, la casa que tenia cerdo, ja era per ell, això estava clar, però... Nosaltres vigilàvem quina família tenia cerdo i no n'hi havien xiquets. I anava un altre allà a fer l'arròs que els amos me donaran, me guardaran la bufa a mi i me guardaran, i així era molt bonic, allò era molt bonic. I després, quan plovia, pues a fer barquets i per les voreres, com el carrer sempre ha bombat a les voreres i anava a l'aube per les voreres, pues a fer carreres en barquets, en els barquets, parar-se peig, també per agarrar mileros, i entonces no n'hi havia tràfic, ni n'hi havia res, ni n'hi havia alguna bicicleta i carros, cotxes n'hi havia 3 o 4 en Villarreal, i en tots els carrers que estaven tan buits, a lo millor passaven en bicicleta o un home en un carro, me caguen la mar, ja en tants carrers que n'hi ha, i ha vingut ara que el milero estava a prop del CP, mos ha fastidiat, i que mos enfadàvem un carro en una bicicleta que passava.
Sí. Així que, clar, el fet de tindre el carrer quasi per a vostès, no?
Sí.
La imaginació, suposem que, clar, vostès gastaven molt més l'enginy que els joves d'ara.
Sí, claro, perquè mos fèiem els joguets. Per exemple, pues, a Pasqua, jo recordo on anàvem, que n'hi havien, era la finca dels Manteros, dels Arrufats, Pepe Arrufat, Pasqual i Juan Antonio, i allí n'hi havien muntons d'arena. Pues en llandetes d'anxoes això i anses de perol que anàvem a buscar, pues les aques eren les anses i passàvem la vesprà fent tiro en una llandeta i 3 anses de perol, allí passàvem la vesprà jugant i la mar de gust. Després venia lo de la llimona rogeta i la mona i pasques passades, jugant en qualsevol cosa. I després a pote, a conillet a amagar, se jugava molt i totes aquestes coses.
Quin considera vostè que s'hauria de recuperar? Que agradaria molt ara, tenint en compte que la joventut ara està en els tablets, en els mòbils, però quin considera vostè que s'hauria de recuperar?
Jo n'hi havia un que se diuen les mores, que era de molta destresa en els dits, que eren unes telletes que se ficaven i anaven caent i anaves pujant-les i anaves entremig dels dits, les passaven i feien passar per baix del pont de la mà per agarrar l'altra pedreta, això. I això era un joc de molt... de discurrir molt i de fer treballar molt els dits, i era molt rebonico. Claro, I gent, se pot jugar perquè en les escoles és un dels puestos que se podria
se pot fer,
que
no?
se pot fer. Uh-huh. Després pues està la trompa, que era també quan era el temps, també tenia la seva època la trompa, no sé per què, però era també en hivern, en estiu mai.
No, no era.
La trompa era en hivern. No, n'hi han molts, que este llibre jo crec que se va repartir sí. en totes les escoles.
Uh-huh,
inclús en alguna escola me van fer anar per fer-los alguna demostració uh-huh. xiquets, explicar-los coses de quan se va publicar el llibre, i me consta que fan coses d'aquest llibre encara en les escoles.
Perquè la qüestió del que no el tinga, no, perquè es van quedar sense exemplars, està explicat, no, per a que algú o ho recorde o ho puga reproduir.
Claro, claro.
Uh-huh. Que ahí està tota l'explicació feta, suposem que sí, també sí, hi haurien sí, sí, variants, sí. no, però que almenys...
Sí, sí, estan els jocs estan tots explicats, tots per poder-los fer.
Uh-huh. No, no passa sí. res, no passa res.
No, a veure, estos jocs sí. que realment jo crec que és un tresor etnològic, no? I uh-huh. el llibre és una bona ferramenta, però pot ser una... Ara, avui en dia, és molt fàcil en els vídeos del YouTube i coses així desenvolupar tota l'explicació de lo que és cada joc, no? Que a banda, a mi sí, sí que em recorden, perquè són jocs molt sans. Tots uh-huh. tenen a veure amb moviments del cos...
Estava esportius. Jo mirant este de voltar els gossos, que igual molt sano és per a l'animal.
Bueno,
pobre
animalet, sí.
Igual ara no es podria fer.
No, avui impensable.
No se podria fer.
Una altra cosa, que en festes, quan feien els bous,
sí.
també se feia bou per fer, en vez de en els cuernos de van, el bou de sac.
Uh-huh.
Inclús en volava per la nit. Inclús en festes com la Piedad, la Soledat, això, feien un bou de sac i l'envolaven i tot. I consistia pues, en un rectàngul. Uh-huh. ficaven uns aros de les botes de sardines que se venien a les tendes, anàvem a replegar els aros quan una bota estava buida, els aros,
sí.
i en això tot se forrava de sac, se ficava davant uns cuernos, el cap, com si fos un cap i uns cuernos, i dos forats per veure, un forat per veure el que anava dins, en un rabo també, que si podia ser de bou, era de bou, però el més normal és que era un mal d'aconseguir, i era un drap penjant, i també el bou de sac, i n'hi ha puestos que per de nit a més se feien uns ferros allí de qualsevol manera i se ficava una bola allí de foc, una boleta, i s'envolaven de nit els bous de sac també.
Així que s'ho pensaven tot, anaven on calia per a traure elements, no? I fer...
Sí, 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 sí.
Això
sí.
no faltava. I bé, també algun dibuix, no? Que també algun dibuix que
sí,
té el llibre,
no? Sí, sí, està un poquet il·lustrat. I uh-huh. Després així tenim el del Canut, perquè vaig a llegir una poesieta sí. molt... Perquè això era el joc del Canut, era ficar un canut en un círcul d'un pam, poc més o menys, de canya, dalt una moneda, i anaven tirant-se monedes, i el que voltava el canut pues, és el que guanyava i s'emportava les altres monedes.
Uh-huh.
Però n'hi ha un verset que me'l van contar a mi, però ja fa molts anys, molts anys, molts sí. anys, del joc del Canut, a veure si me canvio les ulleres, i que diu lo següent: les aventures d'un cap de consumeros. El valencià és un valencià macarrònic,
allò
que està fet...
Té el seu interès també.
Exacte, és perquè era aixina, estava escrit aixina.
Sí, sí, sí.
Creuant camps i barrancs, fins molt prop de museros, galopen 10 indis blancs i un cap de consumeros. Aplegant a l'alqueria, li diu esta Maria, que entre els seus braços es trobava, torca dels mocs, prenda, que per a tu té mimenda molta terra en l'Havana. Per a que vull les teues riqueses, li contesta Maria, si sempre que vaig amb tu he de pagar-me el tramvia, torna amb els meus companyeros, ja que estàs mec, pues val més un femer del buixec que tots els de museros. Ell la mira cara a cara, i li diu com si pensara, furgant-se amb el dit del nas, i els teus femers són millors, si els teus femers són millors, i també les porcateres, veste'n als teus companyeros, i donant-li un burro sec i un lloro tartamut, el cap de consumeros se'n va anar a jugar al Canut.
Ah, sí que...
I a més en la versificació popular, en sí. set síl·labes, i és... una composició d'això, de poesia popular, no? Diguérem que
sí, sí, sí.
Que també és curiós perquè va associada als jocs tradicionals, no? Que això jo crec que una miqueta s'ha perdut més en totes les maquinetes, però que la poesia, la llengua vaja associada a l'esport i als jocs i a la tradició, doncs és una cosa que tampoc és que s'hagi perdut, les escoles realment ho estan fomentant cada vegada més, vull dir, no parlem d'això simplement en nostàlgia, això és present també, les escoles estan fent un esforç. Sí que m'agradaria citar per exemple l'Associació Europea de Jocs Tradicionals i l'Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals i l'Escola de Tradicions de Vila-real, que evidentment això és una mostra més de que ens preocupem per aquestes coses en l'Ajuntament, no, Fèlix?
Pues sí, sí, jo crec que estic en això, per això he dit que me consta que en les escoles s'està fent una labor molt rebona i això. I vull dir també que este llibre pues, el va presentar l'Àngel Gómez, que era el director de l'Escola Autonòmica de Jocs Tradicionals, que després me van invitar a un congrés internacional de boli, que se va celebrar en Castelló, on van participar gent de França, de Portugal, crec que d'Itàlia, i havien de vindre de Mèxic, però per estàvem en crisi i ja no van poder vindre. I en després pues, també me va invitar el senyor Gómez, me va invitar també a una, vaig ser ponent, una taula redona, en un congrés en el monestiri de la Valldigna, el 2010 també, per promocionar els jocs i tot això. Vam dir que després de fer el llibre pues, jo he tingut alguna activitat també en aquestes, invitat per la Generalitat Valenciana, perquè en fi és la Generalitat Valenciana, i vam fer algunes activitats també.
I sí que és important difondre-ho, no?, i que no es perga, perquè òbviament és més comú d'estar a casa assegut i estar en la maquineta, no?, almenys pues sí, per a la gent jove, no? Però que...
És una pena, és una pena. Claro, els carrers no se pot jugar ja, no, però n'hi ha jardins, però n'hi ha jardins, i n'hi ha puestos que se podria reunir xiquets i podien jugar a aquestes cosetes, perquè n'hi ha que necessiten molt poquet de lloc per jugar-los. N'hi ha que necessiten molt poquet de lloc.
I moltes ganes, moltes ganes i poquet de lloc.
Sí, sí, però estan agarrats a la tecleta.
Sí, també s'ha de dir que les ciutats han anat evolucionant també en positiu i que cada vegada hi ha més zones peatonals, no? Tot també sempre en una cordura, no? Perquè jugar al carrer doncs, respecte als veïns i tot això, però en part el fet que els xiquets puguen jugar als carrers, que als pobles menuts això encara es fa, vull dir, ja dic que això no se parla simplement en nostàlgia, però clar, com Vila-real s'ha fet més i més urbana, doncs hem perdut sense voler ixe sabor de poble, i com sempre a Vila-real som com som i el volem recuperar, no? Per això recordem i fem aquestes coses com el llibre de Fèlix, evidentment.
Sí que...
Jo hi ha un xoc que realment estic pensant tot el temps, que és el de les xapes, que no és un xoc, perquè jo crec que hi ha moltíssimes variants, no? El de les xapes, jo en els anys 80, i a més és que em sembla molt entranyable, perquè en una xapa d'una botella, que és una cosa tan senzilla, i a més que reciclant, no? Reciclant coses que em semblen inútils i fent-les útils, les xapes a la paret, a la ratlla, de ratlla a ratlla, o les xapes en circuit, no? Que dibuixaves un dibuixet, no? I les anaves
fent
botar i no se'n podien eixir del dibuixet. És una cosa molt senzilleta, però que jo mateix he jugat, no? Que sóc ja d'una altra generació de Fèlix, però que he de dir que en els anys 80 encara se mantenien molt vius, com crec que encara s'estan mantenint, o sigui, malgrat tota la força que tenen les maquinetes, com estem dient, jo crec que es mantenen perquè educativament en l'escola és evident que s'ha de promocionar això, no? Jocs de fusta que estan tornant una altra vegada, i jo crec que els pares cada vegada són més conscients que tot això forma part del nostre valor, tresor etnològic popular, no? I ha de fer-se present, no de pedres.
Pues sí, sí, n'hi ha jocs, ja t'he dit, que se poden jugar, inclús ha vist en una de les escoles de Vila-real, la que està allà a l'eixida a la dreta, davant de... És que no recordo el nom ara...
L'Angelina? Angelina Abad, seria?
No, l'altre que n'hi ha...
Bueno, el José Soriano?
José Soriano.
No, està sí a la carretera 340 a l'eixida, així que n'hi ha una gasolinera a l'esquerra, i ell està dins a la dreta. Ja no el nom, bueno, perquè allí me consta que juguen al boli, el que passa és que, claro, el boli pues, és diferent i perquè no siga la duresa d'aquell, perquè era fet d'un tronc de taronger en puntes, perquè sí que no se facin mal, però que estàvem practicant, que estàvem practicant el boli.
Sí, bueno, sí. També fer un apunt, perquè ha cridat un oient, m'ho han comentat, que havia fet unes matisacions d'un dels jocs, no? Que es quedaven les modernes només que hicien fora del rogle i que es quedava el que estava en terra, una cosa així, però és que no sé...
Bueno, havíem de llegir el joc perquè sí. El canut serà.
Sí, suposo que sí, però bueno. Pues...
Bueno, això vol dir que està despertant molt l'interès, sí, no? Sí, si els sí. No,
jo
estan...
ho he dit per damunt, però...
però que igual cadascú també se feia les seues normes.
Sí,
que
jo, sí no, jo de fet...
No, però tenia, sí... Però
quan era menú, moltes vegades, estos xocs, jo me'ls adaptava, o els adaptàvem a la nostra manera d'entendre's. Vull dir que són xocs que van variant i per això també... Crec que Fèlix s'ha dedicat més a Vila-real, però...
Sí.
En un altre poble probablement hi havia... El de les xapes era increïble, jo crec que moltes vegades ens ho inventàvem directament. És a dir, que són... És una miqueta la personalitat de cada grup de xiquets, de cada poble, de cada ciutat, fins i tot de cada barri.
Sí, sí.
Perquè jo del Sant Bori, que és, diguem-ne, és el que està en la portada del llibre, no? El Sant Bori, claro, si em preguntaris quin és el teu favorit i més representatiu, el Sant Bori, però del Sant Bori mateixa hi havia moltes variants, crec que el mínim de números que han d'haver són 7, però a vegades hi havia gent que li fotia ahí no sé quants números, perquè tenia ganes de saltar, Fèlix.
Sí, podem llegir el joc del canut i així no, pues es quedarà més clar, perquè jo ho he dit per damunt i avant, i tampoc, avui si havia de jugar m'havia de llegir-lo per poder-lo jugar ben jugat. Però aquest joc és un joc de diners, perquè jugaven els majors al canut, Els xicots jugaven, però n'hi ha partides en diumenges o d'això que els majors juguen a això i juguen molts diners. Aquest joc és un joc de diners que es jugava pels carrers. Fins a fa poc hi havia collidors que jugaven mentre esperaven que el sol desfera el gebre, sobretot si eren colles de gent major. Es feia un cercle a la terra a uns 24 centímetres de diàmetre i al centre es posava el canut. El diàmetre del cercle sempre era el doble de la llargària del canut, ja que aquest feia de radi per a traçar el cercle. El canut es feia d'una canya grossa d'uns 12 centímetres de llarg. Al seu damunt es posaven les monedes que s'havien acordat prèviament i se sortejava l'ordre dels jugadors. Es feia una ratlla a terra de 8 passos cada 8 passos. Cada jugador llançava un xavo a la ratlla. El xavo més proper a la ratlla era el primer i així seguia l'ordre dels altres monedes segons com estaven arrimades a la ratlla. Una vegada plantat el canut, això era per seleccionar qui jugava primer i qui és d'això, a la ratlla. Ja una vegada plantat el canut ja se podia fer el joc. Es feia una ratlla de 6 a 8 passos al cercle des d'on se llançava. El primer jugador agafava les dues monedes que normalment eren de dos xavos negres de 10 cèntims. Se havia de procurar que la primera caiguera dins del centre i que la segona voltara el canut i el fera caure el més lluny possible del cercle. Les monedes que quedaven més a prop de la primera moneda llançada pel jugador eren per aquest i les més arrimades al canut eren per a continuar jugant. Després es plantava de nou el canut i es posava damunt les monedes que havien quedat i respectant els torns de jugada se seguia la partida mentre en quedaven al canut. Si intentaven voltar el canut però no ho aconseguien, es recollien les monedes llançades al cercle i llançava el jugador següent. Aquest joc sofria algunes variacions segons comarques o pobles. Un d'aquestes variacions es produïa a Vila-real. El jugador provist d'un xavo negre procurava acertar el canut i llançar-lo el més amunt possible del cercle. Totes les monedes llançades fora del cercle eren per al jugador i les que quedaven dins del cercle eren per al canut, per a continuar jugant posant-les damunt del canut. Quan s'acabaven les monedes, se posaven de noves i continuaven jugant. A Vila-real, a part de jugar-lo, als horts, com hem dit abans, hi havia dos llocs on es jugaven les partides més fortes amb diners. Aquests llocs eren el racó de l'Auela pel barri de la Barona i l'altre la Creu d'Aliaga. Es deien xavos negres a les monedes de coure de 10 cèntims que hi havien amb el bust d'Alfonso XII i XIII, també les anomenades de la mà al cul de la Primera República. Per l'ús es feien negres, per això rebien aquell nom. En acabar la Guerra Civil de 1936 va quedar fora de circulació, però van continuar usant-se per al canut. En aquest joc hi havia verdaderes especialistes que eren capaços d'afinar l'impacte al canut, ja que si la moneda llançava, impactava en la base del canut, les monedes i el canut caïen dins del cercle, i si impactava de meitat per amunt el canut, aquestes eixien amb tota seguretat fora del cercle. Mm-hmm. Aquell joc era molt popular a l'Horta de València, tal com es mostren els versets que hem dit abans.
Era això, no?, que l'home havia comentat que les monedes que quedaven fora i després això, que el canut havia d'estar en terra, havia de tocar el
contacte.
Doncs bé, ha despertat interès, Fèlix, ha despertat la memòria de la gent.
Bueno, pues a veure si els xiquets continuen jugant i que no se perguera això, sobretot en les escoles, que és la feina dels docents la que tenen la responsabilitat, i que continuaren estos jocs i que no se perguen. Per lo menos de moment ja tenim escrits que no se perdran.
Ja no estan, i estan a internet, que els joves ho poden mirar, que és el seu àmbit, és el seu entorn.
Sí, sí, que estigui penjat en vídeos, perquè a vegades també estos jocs jo pense que s'aprèn molt practicant-los. Quan algun company o que ja juga, pues se fa aixina, no sé què, i te ho explica, i comences a jugar, la primera no te ho saps, però la tercera o la quarta sí, ja vull dir que hi ha d'haver lloc per a practicar-los, per això. Sí, les places, els carrers...
Sí, ja n'hi ha poblacions que s'estan creant pistes de jocs, com en Castelló, n'hi ha una ja molt ben feta, per a tot aquest tipus de jocs, ja. I jo crec que, pues, jo crec que serà els pobles els que hi hauran de fer a poc, jo crec que aniran agarrant-se a tindre una àrea de jocs per totes
les àrees urbanes, han de tindre jocs adequats. Ja tenim algunes places i parcs sempre anarà més, no és mal consell.
Doncs esperem que hagi ajudat, no?, a refrescar aquests jocs, que la gent gran que els coneix que ho transmeta als seus joves, no?, per a que no es perguen, i agrair a tots dos que hagin estat així. I bé, Fèlix, moltes gràcies també per aquest treball fet i que puga servir per a les generacions venideres.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
I també, Santi Regidor, moltes gràcies, com sempre, parlem la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres, amb una miqueta de retras, perquè era interessant també tractar aquest tema, anem amb aquest espai en el que l'alcalde respon a les preguntes de la ciutadania.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres anem amb l'alcalde t'escolta. Un dimecres més està acompanyant-nos José Benlloc per a contestar a totes les preguntes dels oients. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem amb Luisa, que diu: els exteriors de la biblioteca Pius XII donen llàstima, estan molt abandonats. No pensen ficar altres plantes i arreglar els forats que hi ha?
Sí, pues la veritat és que sí. La idea és la biblioteca del Pius XII, que és la Biblioteca Universitària del Coneixement. És aquesta biblioteca que vam trobar en 2011 buida de llibres, un escàndal nacional de com s'havia construït i que encara se devia tota i que ens ha tocat anar pagant, i que damunt, pues, la seva configuració o el seu disseny era tan desastrós que tot aquell romer que se va plantar, que se recordarà la gent, als voltants de la biblioteca, era un romer enano, però metres i metres de quadrats de romer enano, que ens produïa tremendos problemes en les rates, en els mosquits, perquè també se regava en un sistema de goteo i que, per tant, allò era un niu d'insalubritat continuant. No? Finalment vam decidir llevar-lo i, evidentment, pues, com jo he dit en moltes ocasions, han hagut moltes coses que fer en este poble, queda moltíssim per fer i, evidentment, és un dels temes que m'agradaria millorar. En aquest sentit és en el que hem convocat una espècie de concurs d'idees que vam estar treballant, que vostès saben, amb més de 80 estudiants de l'Escola de Disseny de València, que van elaborar unes flors de crión que vam treure l'altre dia, que anem a decorar ara la fatxà per a indicar també els serveis que se presten en aquesta biblioteca, a millorar un poquet la seva senyalítica i tal. I, clar, evidentment, fins que ells no dissenyaren d'alguna manera aquestes coses que anem a incluir, no sabíem exactament si ficar gespa artificial rodejant la biblioteca, si fer-la de ceràmica, tot el que l'envolta, si ficar-la... De moment, el que hem decidit és que pega prou bé, i així no ho hem pactat també en ells, una gespa natural, és a dir, anem a plantar gespa natural, al igual que tenim en el Jardí de les Dominiques, en el jardí de davant, i bueno, pues li puc dir a Luisa que sí, que estem treballant en aquest tema, que pues, han sigut moltes les coses que hem tingut que fer aquests 8 anys i hem anat marcant prioritats, no? I la prioritat d'aquesta biblioteca no era tant l'estètica i que estiguera més bonica, sinó que la poguérem obrir, que poguera tindre utilitat, que se poguera apagar la llum, que se poguessin acabar les obres que feia falta acabar, encara tenim l'empastre del pàrquing baix, que el tenim en els juzgats, i que bueno, pues és un tema també per a la propera legislatura per a anar treballant, però que sí que n'hi ha ja adjudicat una memòria i un treball, veuran en breu que anem a fer actuacions allí.
Doncs anem ara a parlar de les obres a Doctor Font, que Encarna diu que quan acabaran, perquè tot i les senyals, diu que és un mal de cap, el tros cap a la iglesia, també van arreglar-lo?
Bueno, és normal que siga un mal de cap, les obres, tot i sabem, quan les fem a la nostra casa i el que suposen, no? I evidentment en la via pública i en un carrer que Encarna mateixa ho està dient, no? És un tremendo mal de cap perquè és un carrer que és una autopista que utilitza tot el poble perquè és el carrer que ens permet anar cap a Sant Pasqual, cap a la plaça Vallarri, sí. El que ens permet anar al Mercat Central, el que utilitza moltíssima gent en la ciutat. I vull aprofitar això també perquè com va per ahí un vídeo que evidentment impulsa el Partit Popular, com va fer-lo de que si només m'asfaltava jo la porta de ma casa, pareix ser que m'asfaltava la porta de ma casa i que jo vivia en un altre puesto, però ara van per ahí en un vídeo rodant que diuen també que qui vive ahí, no? Qui vive en Doctor Font. Si és veritat que jo tinc un pis ahí, és la meva vivenda de tota la vida, ara estic vivint en un altre lloc, però bueno, evidentment jo crec que els meus veïns tenen tot el dret del món perquè és un carrer del poble que utilitza tot el poble a que se puga arreglar i especialment un carrer que la cera era de tres pams que generava un risc a la gent major especialment, que viu molta gent major allí, n'hi ha dos farmàcies a les quals acudís moltíssima gent major i es veia pobres quan tenien que baixar en el carret o en l'andador per a poder accedir, era una reivindicació continuada de molts veïns que li donàrem una solució de seguretat especialment al carrer i no perquè visca l'alcalde, sinó perquè és un carrer del poble. Jo duc 8 anys d'alcalde, no s'ha fet i s'ha hagut de fer el primer dia. Hem fet moltíssims carrers més, Pares Puig, Cervantes, Infantes, Axiamo, que estem fent ara a la Penitència, Sant Cristòfol, i no perquè visquen uns o visquen altres, no? Esa és la primera que volia dir. I segona, bueno, tenim més o menys la previsió del 12 d'abril d'acabar les obres i de moment no tenim previsió en la memòria que hem presentat ara, que sí que n'hi ha a tres carrers del Joan Pau II, no? Del carrer Església, del de darrere. Però bueno, evidentment nosaltres anirem fent carrers poquet a poquet i vull recordar que ja l'any passat vam millorar tot el que era el pàrquing, sí, de baix del mercat central, van millorar també fins a la Casa Abadia i tota la part de davant de la Iglesia Major, van canviar totes les canyeries que n'hi havia a Ric, que n'hi havia problemes en la Iglesia Major, per tant van ficar llum, van millorar tota la zona d'ahir, hem millorat el pàrquing de baix en una bona inversió i ara és un pàrquing que no se paga i que la gent entra allí, en el comptador que tenim allí, i bueno, pues hem anat millorant poquet a poquet tot aquest espai, que és un espai comercial, que és un espai al voltant d'un Vic, d'un bé d'interès cultural com és la Iglesia Major. No? Però que, bueno, que ho anotaré i que evidentment jo també sé que és un carrer que necessita alguna solució pareguda. Sí que li dic que estem fent en el Doctor Font, anem a fer un programa pilot, ens ha costat un poc més perquè si haguera sigut asfaltar-lo i punto ja l'haguerem fet fa temps, però el que estem fent és recuperar l'adoquí, vale? L'adoquí del segle XVII o segle XVI que tenim allí, l'antic, i volem que a més ha sigut una empresa local la que en aquests moments, donant feina a la gent del poble, la que està provant en recuperar l'adoquí, en no ficar ceres d'estes que pugui caure una persona i que per tant hi hagi accessibilitat per una cadira de rodes, per una persona major en dificultats de mobilitat, etc. Anem a veure com queda el Doctor Font en aquest sentit, que continuarem permitint aparcar i si finalment pues, queda bé i tal, o tenim que fer alguna rectificació, ho podem aplicar per exemple al carrer Joan Pau també, segon.
Doncs anem amb una pregunta de José. Diu, hi ha un solar a l'encreuament del carrer Almassora amb Santa Quitèria, que és un focus d'insalubritat. No pot actuar el consistori encara que siga de forma subsidiària?
Pues sí, legalment podem actuar, jo ho he explicat en moltíssims programes, jo comprenc que és un dels temes que més preocupa la gent i com també me preocupa a mi com a alcalde i sé la quantitat de queixes que tinc, és per lo que m'està treballant durant tots aquests anys per a que la llei autonòmica de la Generalitat Valenciana i la llei estatal del sòl ens donen algun instrument que vagi més allà de lo que podem fer avui en dia. I lo que podem fer avui en dia en la llei en la mà sí que és una execució subsidiària, es vol dir, si requerim un propietari que neteja i este no neteja, podem netejar amb diners del poble i després reclamar-li les factures a aquest propietari. El problema és que no tenim diners suficients en el pressupost perquè si es gastem per això, no en tenim per a gastar en altres coses, per a limpiar tots els solars que la gent no limpia. I especialment hem tingut una sèrie d'anys en els que era molt difícil trobar al propietari o al responsable de limpiar, perquè un solar, quan anaves a notificar-li al propietari, resulta que este estava embargat, ara formava part d'un banc o d'un grup d'inversió, o la notificació o el domicili que teníem per a notificar-li no existia, ja havia desaparegut perquè era el millor d'una empresa, d'una immobiliària, d'una família que ho té herència i no se ho ha adjudicat i ha mort ja el pare o la mare. O sigui, tenim molt de lío durant aquests anys de crisi per a poder saber de qui eren les coses. I si no estaven adequadament notificats i podem demostrar en l'expedient que li hem requerit prèviament a que neteixi ell, no podem entrar, estaríem fent un delicte. Per tant, és un tema, ho he explicat en moltes ocasions, tremendament complicat. Hi ha casos molt greus, molt greus, molt greus que detectem, evidentment, doncs hem tingut que entrar, no? I hem tingut que fer alguna. Però, evidentment, si tinguérem que anar a tots, a més, donaríem un mensatge de que, bueno, que el neteixi l'Ajuntament, jo no faig cas, i vindran ells i netejaran. Després que me passen les factures, perquè no pagaré, i, entonces, és molt complicat. I per nosaltres, després, embargar a la gent, buscar-li comptes, tindre-li que embargar a la gent per 1.000 euros, per 1.500, per 2.000, és tot molt dolent, i costa més l'espart que l'escurar. Ara sí que li tinc que dir a José que n'hi ha una possible solució, estic content en aquest sentit, perquè les reivindicacions que hem fet molts alcaldes, i jo també he treballat en aquest tema, quan era diputat autonòmic, doncs n'hi ha una nova llei, farà ara un mes, que ja la vam dir l'altre dia en un altre programa que preguntava a una altra persona per aquest tema, i li he dit que en la nova llei d'urbanística valenciana, en la LOTUP, n'hi ha instruments que ens van a permetir, anem a veure com desenvolupem això, que aquell que no neteja i no faig a cas, puguem expropiar-li este solar per part de l'Ajuntament a la meitat del preu del valor catastral, cosa que assustarà més d'un i anirà molt en cuidaet, perquè si fa falta, evidentment, jo no me tallaré un pèl. Si els veïns i veïnes tornen a confiar en nosaltres i en mi com a alcalde, per a que en la propera legislatura, si aquest instrument el tinc, per a convertir-lo en aparcaments, en un jardinet, en una zona on els xiquets puguen jugar a futbol tranquil·lament o a la pilota o a el que els doni la gana, sense perill en el carrer, ballant-lo un poquet i simple. No me costarà res, si és un preu adequat, saben vostès que els valors catastrals moltes vegades estan més baixets, i si bueno, anem a la meitat i li dona solució a un barri en el tràfic per a poder conviure, etc., aquell que té un solar que és urbano, que pot construir i que no complís en aquesta construcció i damunt el té molestant els veïns dels costats, doncs tindrem que castigar-lo d'alguna manera. I en aquests moments, evidentment, José, fem el que podem en la llei en la mà. Sí que t'he dit que s'obren expectatives i que ara jo espere que pot continuar governant en maig per aplicar totes aquestes noves possibilitats que ens ofereix la llei.
Victòria està preocupada per els joves que van en patinet, que diu són de vegades un perill, inclús xicuelos que van en patinet pel mig del carrer. És un tema regulat o van a fer alguna campanya de control?
Pues jo estic tan preocupat com Victòria, i a més és un dels temes que al nou Departament de Mobilitat Urbana de Vila-real i al regidor i al tècnic ja li vaig dir des del primer moment, quan estàvem treballant en tot el tema de l'autobús, pues que estem treballant en més temes de mobilitat en Vila-real, perquè de forma històrica la ciutat de Vila-real ha pegat un salt, no?, en aquestes qüestions, pues que estem preocupats. I el que sí que els tinc que dir és que avui per avui nosaltres no tenim ninguna normativa local que ho regule. N'hi ha ajuntaments que s'han atrevit en ciutats grans i ho han regulat. L'altre dia va haver una persona major que va faltar, crec que va ser en Barcelona, ja n'hi ha un lío en les asseguradores, etc. Però a mi me pareix de molt d'atreviment, no?, d'un poble xicotet o mitjà, regular una cosa que té que regular-la el govern i que el que té que fer és un decret i ficar les mateixes normes en tots els puestos. Perquè, clar, això com és possible que cada poble pugui permetir una cosa? Imagines que jo ara faig una ordenança i permetis que puguen anar pues, per damunt de les aceres a una velocitat major que la gent o limitar una velocitat concreta, que n'hi ha patiners d'estos que van com una moto, etcètera. O per els carrils bici. I el poble del costat, en Burriana, regula una cosa diferent. I llavors se'n vaig amb el patinet pel carril bici d'ahir que va a l'hospital i quan arribe per Burriana ja tinc que canviar les normes que no les coneix. Llavors en cada poble tindrem que ficar un lletrero per explicar els patiners que podem fer. Nosaltres estem per responsabilitat esperant a que el govern d'Espanya, que ja ha dit que va dictar un decret i que va regular aquesta qüestió, la regule. De moment el que sí que li tinc que dir és que per analogia o aplicant el Reglament General de Circulació, pues bueno, n'hi ha un article ahí que és el 121-45B, que l'altre dia pues, un un agent nostre va aplicar una multa, no?, a una persona que anava en un patinet a una velocitat prou forta per damunt de la acera. En principi pareix que si agarrem la normativa per on podrien anar els patinets sempre que no correguen més que les persones és per la acera, és el que entenem, però ja li dic que no hi ha normativa, que és un tema un poc complicat, i des de luego des de Villarreal ser líders per regular una cosa d'esta que te pot donar una responsabilitat si passa algo, etc., jo crec que el que tenen que fer és regular quan antes les autoritats que es toca i que ens donen ordres als demés per aplicar-les, no? En igualtat de condicions i en seguretat jurídica, sí, per a tots.
Doncs anem amb el tema dels mosquits. Enrique diu que ara que torna a fer calor i es veuen mosquits i s'està treballant ja per a que no torni aquesta problemàtica.
Per supost, no hem parat, Enrique, i a més jo ho he dit en moltes ocasions, tenim una empresa que fa controls permanents, ara tenim un servei provincial de plagues en la Diputació de Castelló que té contratat també uns serveis de científics i de... i n'hi ha un catedràtic molt important de la Universitat d'Alacant controlant tot això, i que nosaltres fan unes proves, tenen una espècie de caixetes, miren la climatologia i depèn de quan se pot produir una eclosió, de tot això mos avisen, mos envien uns informes a l'Ajuntament que li passem a l'empresa que tenim contratat en un concurs que vam traure, i aquesta empresa immediatament actua en els punts que considerem nosaltres o aquesta empresa com a tècnics especialistes que se pot actuar. Independentment d'això, Enrique, n'hi ha molt que fer en l'educació ciutadana. Moltes vegades generem més problemes nosaltres en les cases, ho he explicat en mil ocasions, el problema del mosquit tigre que és capaç de criar en un plateret d'un geranio i de criar a muntó, cosa que era diferent al mosquit antic nostre, i a més el mal que fa, l'al·lèrgia que produeix, que ho sabem tots la nostra família, no? Sempre tenim familiars que els afecten les picades d'una manera brutal. I bueno, pues si tu, per exemple, fas els controls en els espais públics, però resulta que n'hi ha una casa d'una herència pues que els fills passen olímpicament, allí està el pati darrere o el corral, no podem entrar dins, i allí quan plou n'hi ha tres dits d'aulla perquè s'ha acumulat, i durant mesos n'hi ha tres dits d'aulla, i allí crien milers de mosquits i se'ls van eixint d'ahir i se van escampant. I bueno, hi podem fer molts metres i quilòmetres, inclús. Aleshores, este tema és un tema que tenim que consensar, i ahir anem a fer xerrades també, anem a treballar en les associacions de veïns, etc. Però el que és l'àmbit públic i en els focos que nosaltres tenim detectats, del Barranquet al costat de l'hospital, la zona de Molinou, propet al riu Millars, i en punts d'estos que no duden que contínuament actuem, no? Però que si n'hi ha alguna alerta puntual que detecta algú, tenim el 010, el telèfon 010, que ho dic mil vegades, o cridant a l'Ajuntament de Vila-real, evidentment es enviarem l'empresa de manera immediata i farà el tractament més adequat que pugui millorar la situació.
Esther Felip diu que com a usuària de la Mayorasga podrien haver ficat arbres on van a fer la font, que diu que espera que no siga un niu de mosquits. Tampoc estaria mal unes tanques per evitar que els xiquets puguin anar-se en corrents.
Bueno, lo de les tanques és una qüestió que està interessant i que se pot mirar i tal. Lo de la font torna a reiterar lo que vaig dir l'altre dia. Jo soc partidari de tornar a recuperar algo que hem perdut durant molt de temps i que cada vegada va fer més falta, que és dotar els espais públics i els jardins de frescor, d'aigua. Algo que els àrabs ja sabien i ho feien en tots els jardins que generaven, una cultura molt mediterrània per a que quan arriben els mesos d'estiu, que són molt durs, puguem estar en els jardins a les hores de sol pues d'una manera més agradable. I bueno, jo només vull recordar el que n'hi havia així en la plaça Major, en la Font, no? Aquella fantàstica que tenim encara a Font, fotos que tots hem jugat al voltant de la Font i que donava una frescor a la plaça Major, no? I ara en la plaça Major de Vila-real, a les 4 de l'esprada d'un mes de juliol o de juny, no n'hi ha ningú. I, sin embargo, en aquell temps baix de les palmeretes que n'hi havia, i en l'aigua enmig, i el rei Jaume I allí, que presidia la plaça Major de Vila-real, n'hi havia gent, no? Jo crec que les fonts és algo molt important, introduir l'aigua per a dotar de frescor, com dic, inclús són espais també interessants en aquestes zones verdes per a que la biodiversitat puga també veure, és a dir, els pardalets, els animals també s'arrimen i veuen en aquestes fonts. I jo li tinc que dir a Esther que el menor problema que té que pensar en el tema de les fonts és els mosquits. En ninguna font hi ha mosquits, perquè precisament les fonts les tenim tratades en productes i clorades per a que no n'hi hagi ningú tipus de problema, i així i tot és molt complicat de vegades, no? Però jo crec que s'actua, no?, en les empreses que tenim especialitzades i en els serveis públics de l'Ajuntament de Vila-real en els seus sistemes de decloració i de productes per a que no se produïsca ningú tipus de problema de salubritat per si la gent toca l'aigua, etcètera, etcètera. evidentment els mosquits, en el moment en què clores l'aulla, en el moment en què la trates, no poden criar ahí, no? Per tant, el problema dels mosquits no se produeix en l'aulla i per el tema d'això pot estar molt tranquil·la, Esther. Lo de les tanques ho mirarem, però torna a defendre la font en un espai tan dur de 4.000 metres d'asfalt com és aquest espai i bueno, plantar més arbres, doncs n'anem plantant, però és una zona que té molts arbres també. Jo crec que aquesta font serà agradable, que allí en aquell espai se juga pues, al hockey, se fa de port, allí en les maquinetes aquelles, etc. I introduir un poquet d'aigua en frescor que se puga refrescar en un poquet en un moment determinat, perquè ja hem dit que serà utilitzable, serà una font d'estes que te pots refrescar un poc, com n'hi ha en moltes ciutats, pues jo crec que va agrair-se molt ja veure, en els mesos d'estiu.
Anem amb Laura. Diu, l'altre dia vaig veure un ratolí mort a l'entorn de Pasqual Nàcher i em van enviar també una foto d'una rata grandeta al Jardí del Pilar. És una mica fastigós i espero que miren si s'està fent prou.
Pues mire, a Laura n'hi ha que dir-li en primer lloc que primer ho té que ser conscient de la realitat en la que viu, en el sentit de que les rates estan ahí. Han estat tota la vida, estan antes que nosaltres, en el sentit de dir que evidentment en el camp n'hi ha rates, que n'hi ha solars que toquen a la ciutat i on poden haver rates, que n'hi ha cases abandonades, com li he dit abans, en les que nosaltres no podem entrar i que basta que la rata allí dins faci el seu niu i no podem entrar perquè de vegades ni sabem que les rates estan ahí. I elles estan des d'una casa que està tancada, que no la cuida ningú, que és d'una família o de qui siga, que, o d'una empresa o de lo que siga, que no la cuida. No? I esa rata per el dia normalment no la sols veure, perquè les rates són animals que viuen baix de les cuaques, que viuen en els puestos on poden i que estan tremendament fugint de l'home contínuament. No? Per tant, solen eixir de nit, van a la basura, busquen el menjar que poden. Si Laura ha vist aquestes dos rates mortes és perquè actuem.